Mapamundi Europa, amb Marc Vidal.
Hola, bona nit. França i Espanya han acostat avui posicions al voltant del projecte de tractat simplificat de Nicolas Sarkozy, que ha de venir a substituir la malaguanyada Constitució Europea a la qual França i Holanda van dir no en referèndum. Zapatero ja fa dies que va suavitzant la seva oposició a la idea de reconvertir la Constitució en un tractat menys ambiciós, i aquesta tarda, quan ha rebut el nou president francès a la Moncloa, ja ha deixat entendre que la cimera de caps d'estat i de govern d'aquest mes de juny hi haurà acord al voltant d'un text de Constitució Europea a la baixa, tan a la baixa que de fet no portarà ni el nom de Constitució per enlloc. Madrid i la compareixença conjunta d'aquesta tarda, doncs, de Zapatero i Sarkozy a la Moncloa serà el nostre primer tema d'aquest Mapamundi, edició Europa, que els dijous dediquem a l'actualitat europea, a la sintonia de Catalunya Informació. I també avui a Madrid, Javier Solana, el cap de la diplomàcia europea, que ha començat converses amb l'Iran per tractar del programa nuclear d'aquest país, que les potències mundials no veuen amb bons ulls. L'afer Litvinenko i també el primer any amb desgast inclòs del gabinet de Romano Prodi a Itàlia seran els altres punts d'interès d'aquest Mapamundi, edició Europa, que arrenca ara mateix, com us dèiem, a la sintonia de Catalunya Informació fins a les 9 de la nit. Bona nit i benvinguts. França i Espanya, que asseguren que se l'han aliat per desbloquejar la paràlisi europea que es va desencadenar amb el no francès a la Constitució fa 2 anys. L'objectiu conjunt és que la cimera del mes de juny de caps d'estat i de govern es consensuï un document simplificat que abordi almenys la reforma de les institucions. El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i el president francès, Nicolas Sarkozy, s'han reunit avui per primer cop a la Moncloa des de la contundent victòria de Sarkozy a les eleccions del 6 de maig. Anem fins a Madrid. Si figuràs, bona nit.
Bona nit.
Espanya i França parteixen de postures molt divergents pel que fa a la Constitució Europea, que sembla que a poc es van acostant. Per què Zapatero i Sarkozy estan tan segurs que s'aconseguirà un acord del mes de juny?
Perquè, bàsicament, segons han explicat, creuen que hi ha bases sòlides per l'acord. Zapatero i Sarkozy, a més, coincideixen també que tots dos poden liderar el procés, com ha explicat el president espanyol.
Estamos en condiciones de poder llegar a un acuerdo bajo la dirección de la presidencia alemana, pero con un papel activo de Francia y España. Y diríamos, me atrevería a decir que hoy nos hemos conjurado para llegar a un acuerdo cuanto antes en torno al Tratado Europeo que permita dar ese nuevo salto a la Unión.
I el president francès el que ha explicat és que és necessari fer una aposta clara per a Europa entre tots els països de la Unió.
Voldria precisar que no és un text francès. El text serà el de la presidència. Llavors el podrem enriquir. Tenim una idea estratègica i aquesta idea no és més d'un que de l'altre, sinó que és de tots els que la comparteixen. El que compta és que sortirem de l'Europa de l'immobilisme.
Tots dos també coincideixen que ja s'ha perdut massa temps de cara a aconseguir un nou tractat europeu.
Doncs poc a poc coincidència entre Zapatero i Sarkozy, que, com dèiem, sortien de posicions ben diferenciades pel que fa a la Constitució Europea. I una altra de les grans qüestions en tota cimera franco-espanyola és la de la lluita contra el terrorisme. Sarkozy ha ratificat la col·laboració de França. De fet, ell és exministre de l'Interior francès, però també diu que aquest és un problema espanyol, Siegfried.
Sí, perquè Sarkozy el que ha explicat és que el govern francès farà tot el que li demani l'espanyol, però ha deixat molt clar que el govern espanyol és qui ha de portar aquest procés.
Mai farem d'aquesta qüestió d'estat un subjecte de política interior, ni a França ni a Espanya. No correspon a un govern francès dirigir el govern espanyol. El problema del terrorisme és un problema extremadament difícil. Simplement hem demanat que se'ns informi. Sempre ho hem fet així, i el govern espanyol sap que pot comptar amb el nostre suport. Enfront del terrorisme només hi ha una política per la democràcia, la unitat, dia i nit. Us vull dir una cosa, i és que nosaltres estem units.
I Zapatero ha volgut aprofitar aquesta primera reunió per agrair la col·laboració francesa.
La política antiterrorista ha contado siempre con la colaboración del gobierno de Francia. En cada momento y ante cada iniciativa o política que ha realizado el gobierno de España en relación con el terrorismo o con lo que hemos conocido como el proceso de paz.
Sarkozy ha dit gràficament que els rellotges del govern espanyol i francès en la lluita contra ETA sempre marcaran les mateixes hores.
Dues preguntes per acabar. També s'ha parlat d'infraestructures i d'immigració en aquesta cimera, Sifrit.
Sí, Sarkozy en immigració ha dit que ja ha quedat enrere les polèmiques en Zapatero respecte a aquesta qüestió i ha demanat que hi hagi una política europea comuna sobre això.
Quan nosaltres autoritzem algú a entrar a França, aquesta persona pot entrar a Espanya. Tots dos hem arribat a la conclusió que el millor és tenir la mateixa política d'immigració. És això el que intentem fer. És la raó per la qual volem la reforma de les institucions, perquè la política d'immigració no estigui més condicionada per la unanimitat, sinó per la majoria. I a partir d'aquest moment ens hem de comprometre a acords que incloguin totes aquestes qüestions i que deixin clar que les persones en situació clandestina no puguin quedar-se ni a Espanya ni a França.
I els governs també han decidit impulsar les diferents interconnexions entre els dos països, com ha explicat el president espanyol.
Él conoce de mi insistencia y yo conozco y hoy he ratificado su sensibilidad, que es el tema de las conexiones por los Pirineos entre España y Francia. Tema absolutamente esencial de poder abordar una conexión ferroviaria por el Pirineo Central para permitir el transporte, para aliviar toda la presión que existe en estos momentos y, desde luego, que para España resulta absolutamente imprescindible.
I per últim, Marc Zapatero també ha donat suport a la idea de Sarkozy de crear una unió de països del Mediterrani.
Sí, Frit, de tota manera, la sintonia personal entre ells, comptant que són oponents polítics en el pla estrictament polític, ha funcionat, per això sembla.
Ha funcionat, i això s'ha pogut veure a la conferència informativa. De fet, Zapatero ha estat fent broma quan explicava que ell era socialista, i el president francès, evidentment, que no ho és, ha estat fent bromes, com dient que són mig-mig. Ha semblat, com a mínim, la impressió que han donat en aquesta roda de premsa, que la sintonia entre tots dos és bastant bona.
Queda enrere, per tant, el suport explícit que va donar Zapatero a Ségolène Royal i el disgust que això va causar entre l'entorn de Sarkozy. Gràcies.
Sí, des de la Moncloa, que sí. El que estan dient totes les estones, que és una cosa oblidada, que ja ningú se'n recorda, i que no ha d'afectar per res les relacions entre els dos països. Això, almenys, és el que volen dir des de la presidència del govern espanyol.
Doncs gràcies, Sifrit, per la informació completa sobre aquesta cimera franco-espanyola que avui s'ha fet a Madrid. Gràcies, Sifrit, bona nit.
Bona nit.
I saludem en aquest punt Gabriel Colomer, ell és catedràtic de Ciència Política de la UAB i director del Centre d'Estudis d'Opinió. Senyor Colomer, bona nit.
Hola, bona nit.
Han de canviar molt les relacions entre França i Espanya, podríem dir, amb l'arribada de Sarkozy a l'Elisi?
Home, si és una vella relació que ja tenien quan el propi nou president era ministre d'Interior i van tenir uns més i uns menys en les relacions dialèctiques, jo diria, si recordem el que va dir el senyor Zapatero i el que va contestar el senyor Sarkozy en temes de terrorisme. Però, en tot cas, ara segurament amb la nova situació i sobretot per la nova agenda política que vol portar a terme el president de la República amb el tema del minitratat, per dir-ho així, de la Unió Europea, doncs segurament Espanya i França en aquest aspecte es poden posar més d'acord que no amb altres que són bastant més complexos.
Podríem dir que hi ha química entre els dos polítics ara mateix, doncs?
Química, jo crec que hi ha més química entre el senyor Sarkozy i l'anterior president del govern, el senyor Aznar, fonamentalment perquè les relacions entre els dos mandataris del Partit Popular i la Unió del Moviment Popular, precisament, i els models d'un i l'altre, doncs, més o menys, s'assemblen una mica. En tot cas, com a primers mandataris, la química, entre cometes, ha de ser-hi perquè es necessiten mútuament per refer els eixos Berlín-París-Madrid enfront de l'eix històric Washington-Londres. I, per tant, aquí Espanya, en aquest sentit, és un aliat quasi bé natural de la vella Europa.
De fet, un aliat natural també pel tema del veïnatge, sigui com sigui, França i Espanya podrien dir estan condemnades a entendre's.
Sí, estan condemnades a entendre's, encara que els Pirineus ha estat a vegades més una frontera natural que no un pas natural de connexió. Però en aquests moments l'agenda política dels dos països tenen coses comuns i per tant han de refer les seves relacions amb els Estats Units. Demà arriba la secretària d'Estat a Madrid i les relacions de França amb els Estats Units tampoc són bones arran de la posició francesa amb la guerra d'Iraq a l'ONU. Per tant, aquí també hi ha un altre punt d'acord entre el senyor Sarkozy i el senyor Zapatero.
I l'últim punt que queda ara per resoldre, i també amb urgència, és la qüestió de la Constitució Europea, que Sarkozy vol rebaixar un tractat simplificat. Sembla que el president Zapatero també va en aquesta direcció.
És que el problema de l'anterior, per dir-ho així, Constitució, la veritat és que la primera part del que era la Tractat de la Unió era relativament intel·ligible i la segona part era totalment indescriptible, el seu barroquisme del llenguatge, podríem dir, burocràtic. A partir d'aquí intentarem veure com els països portaran a terme la construcció europea. El problema és que ara ja som 27 els membres i que cada cop és més complicat una cosa que no es volia, que és una Europa d'una velocitat i una Europa d'una velocitat més lenta, i que primessin els temes econòmics sobre els temes polítics. I la derrota a França i a Holanda de l'anterior tractat portarà a Europa a fer uns mínims per poder arribar a cohesionar-se mínimament políticament. Però això costarà moltíssim, tenint en compte que la situació política a Polònia, per exemple, o a Gran Bretanya no se sap què passarà. Per tant, grans incògnites per a un mini tractat. Per tant, ja estem començant amb les rebaixes i no estem al mes de juliol.
Doncs sí, justament el mes de juny és quan s'ha de començar a resoldre aquesta qüestió en aquesta cimera que es preveu, si més no elèctrica, a 27, on es veurà una mica cap a on va cadascú en aquesta qüestió de ressuscitar, doncs, el vell esperit europeu amb allò que va ser la seva Constitució Europea en el seu moment i el que ara serà aquest tractat simplificat que vol França, bàsicament. Doncs, senyor Gabriel Colomer, catedràtic de Ciència Política de la UAB, gràcies per acompanyar-nos a Catalunya Informació. Bona nit.
Bona nit i gràcies a vosaltres.
Mapamundi Europa.
2:03. L'home acusat pel Regne Unit d'assassinar fa mig any l'exespia rus Alexander Litvinenko a Londres ha responsabilitat avui als serveis secrets britànics d'estar al darrere del crim. L'empresari i exagent del KGB, Andrei Lugovoi, ha dit que Litvinenko treballava per l'MI6 de Vic Casablanques.
En una roda de premsa a Moscou, Lugovoi ha assegurat que en un moment determinat Litvinenko es va escapar del control dels serveis secrets britànics. L'enverinament, segons ha dit, no s'hauria pogut cometre sense el vistiplau de l'espionatge al servei de Sa Majestat.
És difícil pensar que Litvinenko esdevingui agent, surti del control dels serveis secrets britànics i sigui eliminat. Tot i que no hagin fet els mateixos serveis secrets, es va fer sota el seu control la connivència.
Lugovoi, que s'ha definit com un boc expiatori de l'afer Litvinenko, ha dit que els serveis secrets britànics també van intentar captar-lo a ell, però que ho va rebutjar. L'exagent del KGB també afirma que el magnat rus Boris Berezovsky, enemic declarat de Vladimir Putin, col·laborava amb l'MI6 i que està vinculat amb el cas. El mateix Berezovsky, exiliat a Londres, ha respost afirmant que les paraules de Lugovoi demostren que actua seguint instruccions del Kremlin.
Qui no ha volgut respondre a les acusacions de Lugovoi ha estat el govern britànic, que s'ha limitat a dir que l'afer Litvinenko és un cas criminal. I el president rus Vladimir Putin ha dit avui que l'assaig amb un nou coet nuclear que el seu país va fer abans d'ahir és la resposta a les intencions dels Estats Units d'instal·lar un sistema antimíssils a l'Europa Oriental.
El líder del Kremlin ha acusat Washington de començar una cursa d'armaments. L'escut antimíssils, diu Putin, trenca l'equilibri estratègic mundial.
Una nova instal·lació a Polònia, un radar a la República Txeca. Què podem fer? No ens podem quedar contemplant-ho i complint nosaltres unilateralment els compromisos.
Moscou va fer abans d'ahir un assaig amb un nou model de míssil nuclear intercontinental. El coet va caure, segons el Kremlin, a l'objectiu previst, a 8.000 quilòmetres del punt des d'on es va anar a llançar. Això va ser a la península de Kamtxatka, relativament a prop de les costes d'Alaska.
Hem arribat al punt de 9:15.
Les notícies en un minut.
Carme Montero, bona nit.
Bona nit. Comencem en clau política. El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Lluís Carod Rovira, acusa el PSC de no tenir prou consideració per Esquerra Republicana a Barcelona. Carod ha dit després que el partit ha avalat la decisió de Jordi Portabella de deixar el govern municipal i passar a l'oposició. Mentrestant, l'alcalde en funcions, Jordi Hereu, té assumit que governarà en minoria, si bé manté la porta oberta fins al final. I la Generalitat ha distingit amb el 19è Premi Internacional a Catalunya el científic que va idear el terme biodiversitat. Es tracta d'Edward O. Wilson, un prestigiós biòleg nord-americà que últimament s'ha especialitzat en els efectes del canvi climàtic sobre la fauna. En declaracions a Catalunya Informació, el guardonat alerta que en 50 anys podrien desaparèixer una quarta part de les espècies. I aquest vespre ha començat el recinte del Fòrum de Barcelona la 7a edició del Primavera Sound, que ofereix tota la música pop, rock i electrònica des d'avui fins dissabte. Els plats forts de la jornada inaugural són el retorn dels Smashing Pumpkins i el duet The White Stripes. Acabem amb la previsió del temps, que anuncia intervals de núvols a les pròximes hores i cel més clar de cara a demà. Les temperatures un pèl més baixes.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
Informació que ens porta l'equip viari de Catalunya Informació, Mireia Camats, bona nit.
Hola, bona nit. La situació millora a la xarxa viària, però l'autopista del Garraf a la C32 hi ha retencions entre Sant Boi i Cornellà en sentit nord pels problemes que hi ha a la ronda de dalt. I a la Nacional 2 trobem cua caldetes en tots dos sentits per obres. Pel que fa a Barcelona, a la ronda de dalt hi ha aturades entre Cornellà i Sant Gervasi en sentit Besòs per un vehicle avariat. A la ronda litoral trobem trams de lentitud i aturades entre la zona franca i la Barceloneta en sentit Besòs i densitat al tram portuari en sentit Llobregat. I força trànsit a totes les entrades i sortides, sobretot per Gran Via. És tot, bona nit.
Normalment, quan t'apropes massa a un objecte, se t'ennuvola la vista. Amb l'Audi A4 Special Edition passa tot el contrari. Com més a prop el tens, més clar ho veus. Gaudeix ara d'un Audi A4 Special Edition des de 30.350 euros amb fars de xenó plus, llantes d'aliatge, sensors de llum i de pluja, pintura metal·litzada... Oi que no has vist mai un Audi A4 tan a prop? Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi. Mapamundi Europa.
Doncs parlem d'Itàlia. Romano Prodi ha donat un cop de puny sobre la taula, ha reclamat lleialtat als seus socis de govern aquesta setmana. Ho ha fet després de les eleccions municipals parcials d'aquest cap de setmana, que han donat un resultat preocupant per la coalició governant. Prodi els ha dit a la seva coalició que o es mantenen fidels als projectes del seu executiu, o ell mateix llença la tovallola i plega. Però el temporal sembla que ha passat ràpid i en un gest d'unitat i força dels partits que donen suport al govern de Romano Prodi, ha estat escollit ell mateix ja com a president del nou Partit Democràtic Italià, tot just aquesta nit passada. El Partit Democràtic Italià, recordem-ho, al qual dona suport l'expresident Maragall. Ens ho explica tot plegat des de Roma, Eduard Rubió.
Després de la furibunda entrevista ahir de Romano Prodi a República, explicant als seus aliats que la seva cura econòmica i política era justa i que no volia més baralles a la coalició o si no deixava el govern, avui les aigües sembla que hagin tornat a la tranquil·litat. La treva a la Unione es va aconseguir per la nit després de l'entesa a la que van arribar el comitè promotor dels 45, comitè encarregat de construir un nou subjecte polític, el Partit Democràtic. Recordem que el passat mes d'abril, mentre es votava a França, a Itàlia naixia aquesta nova criatura política en la que es fundran, quan arribi la tardor, les dues formacions més grans de la majoria, els centristes de la Margarita i els excomunistes dels DS, una experiència innovadora a Europa per afrontar millor a Berlusconi. Margarita i Demòcrates d'Esquerra van celebrar els dos respectius congressos a finals d'abril i van decidir dissoldre's abans de l'Assemblea Constituent d'octubre. Naturalment, això ha provocat un debat intern en els dos partits i fortes tensions per elegir el futur líder, els òrgans, el quadre dirigent d'aquesta futura formació de centre-esquerra, el procés de la qual és encara una incògnita. Però el resultat negatiu de les eleccions administratives del passat cap de setmana ha complicat les coses. De la derrota al nord del país, on han vençut força Itàlia i la Lliga Nord, s'ha volgut responsabilitzar el govern de Romano Prodi i a les seves mesures dràstiques, les dures taxes a les que s'ha vist obligat el Premier per sanejar l'economia. Els líders del DS, però sobretot de la Margarita, creuen també que la victòria del centre-dreta ha estat conseqüència directa de l'ambigüitat dels dos partits que estan mudant vers el Partit Democràtic, partit que encara, però, no existeix, un partit artificial i fantasma. I per això Rutelli i companyia han volgut cremar etapes, designar un nou líder, convocant quan abans millor l'Assemblea Constituent del Partit Democràtic. Però això creava un dualisme entre el president del govern Prodi i l'eventual líder del nou partit. D'aquí, doncs, l'exabrupte ahir del professor. Però, com deia, aquesta passada nit, després de 4 hores de reunió, el comitè dels 45 donava de nou les regnes a Prodi en el doble paper de president del govern i president del Partit Democràtic. L'Assemblea Constituent, que serà elegida a través d'eleccions primàries el 14 d'octubre, nomenarà un secretari executiu que guiarà, junt amb el Premier, el nou subjecte unitari del centre-esquerra, però el líder, fins llavors, serà Romano Prodi.
I de Roma tornem a Madrid, que també és actualitat aquests dies europea. Avui Javier Solana, el cap de la diplomàcia europea, ha començat a la capital de l'Estat converses amb l'Iran per tractar del programa nuclear d'aquest país, que les potències mundials, com sabeu, no veuen amb bons ulls. L'alt representant de política exterior ha reclamat a l'Iran més flexibilitat en la posició sobre el seu programa nuclear. Ho ha dit poc abans de reunir-se aquesta tarda amb el responsable iranià de les negociacions sobre aquest contenciós. Madrid, Joan Rossinyol.
D'aquesta reunió, Solana espera que sigui un pas important per suavitzar la posició d'Iran a l'hora d'establir una negociació formal sobre el programa nuclear iranià, és a dir, crear condicions clares i sòlides per conversar. Cal recordar que avui a Madrid Solana actua en nom dels membres del Consell de Seguretat de Nacions Unides més Alemanya. Ara bé, l'alt representant de la Unió Europea també ha insistit, ha subratllat molt a les últimes hores que cal ser prudents i no aixecar, diu, falses expectatives. i és que Ali Larijani ja ha reiterat, un cop arribat a l'estat espanyol, que no acceptaran condicions prèvies a l'hora de negociar. Tot plegat quan encara ressonen les paraules de Condoleezza Rice a Viena, hores abans, recordem-ho, de la seva visita a l'estat espanyol. Diu la secretària d'Estat nord-americana que la pilota ara està a la teulada d'Iran. Si Teheran canvia d'actitud, assegura que els Estats Units estan disposats també a modificar la seva política cap a aquell país que han seguit els últims 27 anys. Una reunió que pot ser, per tant, un petit pas, però significatiu, i també, i sobretot, important per la diplomàcia espanyola que actua avui aquí a Madrid d'anfitriona.
3:45 de 9, el Mapamundi edició Europa dels dijous a Catalunya Informació. La Unió Europea ha presentat el seu pla per formar policies a l'Afganistan, que es començarà a desplegar a partir del 17 de juny. Hi haurà més de 160 efectius repartits per tot el país, incloses les zones més perilloses. Brussel·les, Nando Sanoguera.
Més de 160 policies de 23 estats diferents es desplegaran a l'Afganistan en la missió EUPOL per formar els cossos i forces de seguretat d'aquest país. L'operatiu estarà funcionant durant 3 anys i participaran 14 efectius espanyols. La missió absorbirà la que està fent ara Alemanya i actuarà en paral·lel amb un altre dels Estats Units. Els formadors es desplegaran a totes les zones, fins i tot a les més perilloses com són el sud i Kandahar. Per aquest motiu aniran armats, ha explicat el cap de la missió EUPOL, Friedrich Eichel.
EUPOL Afganistan serà una missió no executiva, tot i que estarà armada per raons d'autodefensa. EUPOL Afganistan farà la seva feina mitjançant el control i la vigilància, l'assessorament i l'entrenament.
Per la seva banda, el representant de la Unió Europea a l'Afganistan, Francesc Vendrell, creu que aquest estiu pot ser difícil a la zona perquè poden augmentar els atacs suïcides i les explosions.
I tot seguit, més notícies en format breu, notícies d'altres punts que no pas del continent europeu, estrictament com hem tractat fins ara al Mapamundi, edició Europa. Que comencen parlant de George Bush, que ha proposat un acord global per limitar les emissions d'efecte hivernacle.
El president nord-americà ha proposat per primer cop un pacte entre els 15 països més contaminants del món, entre els quals hi ha els mateixos Estats Units, la Xina i la Índia. La idea de Bush és acordar uns límits abans de finals del 2008, que entrarien en vigor 4 anys després. El pla el proposarà la pròxima cimera del G8 la setmana que ve.
Els Estats Units treballaran amb altres països per establir un nou marc sobre emissions de gasos hivernacle quan el protocol de Kyoto expiri el 2012. L'any que ve, els Estats Units i altres països establirem uns objectius globals a llarg termini per reduir aquests gasos.
Una senadora colombiana anuncia que l'alliberament d'Ingrid Betancourt és imminent.
La parlamentària afirma que es tracta d'un gest de les FARC amb el govern d'Álvaro Uribe per intercanviar presoners i que les pressions de França estan sent decisives. Betancourt, que té la doble nacionalitat colombiana i francesa, va ser segrestada fa 5 anys juntament amb la seva col·laboradora Clara Rojas. Aquesta va tenir un fill d'un guerriller durant el captiveri. La senadora, que ha donat la notícia, ha dit que tots tres, les dues dones i el nen, seran alliberats.
Síria es desmarca del Tribunal Internacional de Nacions Unides per investigar l'assassinat de Hariri.
La premsa oficial de Damasc atribueix la creació d'aquest tribunal que hi va aprovar el Consell de Seguretat al desig de venjança dels nord-americans. Al Líban, el tribunal també ha provocat divisions entre els partidaris de Damasc i els contraris a la seva ingerència. Aquest tribunal, impulsat per França i els Estats Units, ha d'investigar qui va ordenar l'atemptat contra l'exprimer ministre libanès Rafik Hariri.
El Parlament turc torna a aprovar l'elecció del president per sufragi universal.
És la segona vegada que la cambra dona llum verda al que suposaria una reforma constitucional, però el president del país va vetar el resultat de la primera votació. El cap de l'Estat té ara 15 dies per decidir si dona suport a la reforma i si no es veurà obligat a convocar un referèndum popular. Turquia viu immensa en una profunda crisi institucional que va esclatar amb la fracassada candidatura presidencial d'un islamista moderat.
4 minuts i les 9 de la nit, al Mapamundi edició Europa, tot seguit la recta final, repassarem el que hem trobat avui a la premsa. Hem trobat un provocador informe sobre la immigració al The Economist, que exposa els polèmics continguts d'un estudi realitzat per una empresa privada holandesa que ha causat commoció en alguns sectors polítics de Brussel·les, Marta Prat.
D'entrada, és prou significatiu que la font del treball sigui una de les principals consultores del sector privat, Randstad, que normalment defuig les controvèrsies. L'informe és llarg i, segons l'articulista, planteja alguns punts positius que cal analitzar amb deteniment. Entre les conclusions destaca, per exemple, que caldrà un nombre substancial d'immigrants per compensar els canvis demogràfics que registraran els mercats laborals europeus.
Europa envelleix i cada cop es tenen menys fills. També constata que la majoria dels immigrants que arriben al vell continent ho fan per reunir-se amb la família, més que no pas per buscar una feina, i que la millor manera d'alentir el flux d'immigració que arriba de l'Àfrica és augmentar els nivells d'ingressos en aquell continent. Això s'ha d'aconseguir a base d'una planificació eficient de l'ajuda al desenvolupament. Sense amagar la ironia, l'autor planteja que es podria començar per exportar-hi la política europea de subsidis a l'agricultura. L'informe també diu, però, que el fet que les zones més riques d'Occident es guanyi fins a 20 vegades més que els països en desenvolupament fa que difícilment els immigrants deixin de sentir-se empesos a marxar de casa. La part més polèmica de l'estudi és la que incideix en la història dels moviments migratoris i que afirma un professor de la Universitat d'Amsterdam. L'autor fa afirmacions que algunes organitzacions en defensa dels drets dels immigrants ja han titllat de xenòfobes. El cert és que són, si més no, càustiques i insensibles, diu l'Economist. Parla de per què l'estat del benestar europeu ha provocat que molts dels immigrants hagin optat per quedar-se, tot i no tenir feina. A diferència del que passava fa 50 anys, diu l'estudi, ara els subsidis socials permeten viure sense necessitat d'esforçar-se per millorar. Parla d'immigrants amb talent i sense, i de les seves aspiracions, amb aquesta lleugeresa, realment és generalitzar de forma excessiva, diu l'Economist. Les bones maneres no s'han de perdre en un tema tan delicat com aquest.
La contraportada.
Un grup de reclusos italians que compleixen cadena perpètua han demanat per carta al president de la República que els canviïn aquesta condemna per la pena de mort. El motiu d'aquesta corprenedora petició és, segons diuen, que estan cansats de morir una mica cada dia i que han decidit morir només una vegada. L'autor de la carta és Carmelo Musumeci, de 52 anys, que en fa 17 que és a la presó. La seva iniciativa l'han subscrit 310 companys que viuen situacions similars. Musumeci diu al cap d'estat italià, Giorgio Napolitano, que el seu futur és el mateix que el seu passat, que mata el present i elimina qualsevol esperança. En el seu cas, per exemple, aquests anys a la presó els ha aprofitat per estudiar. Primer l'ensenyament secundari, després una llicenciatura de dret. Ara s'ha cansat de tirar endavant i per això demana que li permetin acabar d'una vegada. A Itàlia hi ha 1.300 persones que compleixen presó perpètua i ara el Parlament té previst debatre un projecte de llei que substitueixi aquesta condemna efectiva per un termini màxim de presó, que podria ser de 30 anys, tal com ja passa, per exemple, a l'estat espanyol. El més paradoxal de tot plegat és que els italians han estat sempre uns abanderats en la lluita per l'abolició de la pena capital. I amb aquest impactant testimoni ara se'ls obre una autèntica caixa dels trons. Aquí acaba el Mapamundi edició Europa dels dijous, que cada dijous dediquem a repassar l'actualitat de la Unió Europea. Demà més Mapamundi, en versió, en format normalitzat, podríem dir, a Catalunya Informació a partir de 8:45. Que passeu una bona nit. Fins demà.
Mapamundi és un espai de la secció d'internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Producció, Noelia Caselles. Control de so, Júlia Aparicio. Coordinació, Marta Prat. Direcció i presentació, Marc Vidal.